la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 257 des dels nostres inicis i 31 d'aquesta setena temporada. L'any 2022 va ser l'any Pasolini. El 5 de març de 1922 naixia a Santo Stefano el que s'havia de convertir en un dels més grans i polèmics directors del cine italià, encara que això no ho sabia ningú. Pasolini va ser la veu dels pobres, dels marginats, d'aquells dels que ningú se'n volia fer càrrec i va denunciar la misèria que va assolar el seu país durant els dos anys de la postguerra. Personatge controvertit, on n'hi hagi, va escandalitzar la societat de la seva època a causa de l'alt contingut sexual i la cruesa d'alguns dels seus treballs. Però és que, a més de cineasta, també va ser pintor, escriptor, poeta i obertament comunista. Un any després del centenari del seu naixement, celebrem els 101 anys de Pier Paolo Pasolini. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop feta la presentació, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Pier Paolo Pasolini va néixer a Santo Stefano, Bologna, un diumenge 5 de març de 1922, ciutat de tradició política esquerrana. Fill de Carlos Alberto Pasolini, tinent d'infanteria, que presumia d'haver salvat la vida de Benito Mussolini, i Susana Colusi, mestra d'educació elemental. Els seus pares es van casar l'any 1921 i l'any següent va néixer Pier Paolo, anomenat així per un tiet patern. La família es va mudar l'any 1923 a Conegliano i dos anys més tard a Belluno, ambdues a la regió del Veneto, on va néixer un altre fill del matrimoni, el que van posar com a nom Guidalberto. L'any 1926, el pare de Pasolini va ser arrestat per deutes del joc i va ser aleshores quan la seva esposa es va mudar amb els dos fills a la casa de la seva família, a Casarsa de la Delizia, a la regió de Friül. Aquest mateix any, el seu pare va ser el primer a aturar i identificar el jove Anteo Zamboni, que acabava de perpetrar l'intent d'assassinat a Benito Mussolini. L'any 1929, amb només 7 anys, Pasolini comença a escriure poemes en furià, llengua romànica que es parla a Friül, inspirat per la bellesa natural de Casarsa de la Delizia. Una de les seves primeres influències va ser el treball d'Arthur Rimbaud, poeta francès cèlebre per la seva poesia transgressiva. Thank you. L'any 1931 el seu pare va ser destinat a Ídria, actual Idrija, població eslovena, ubicada en una vall en la confluència dels rius Idrica i Nikova. Dos anys més tard es van mudar a Cremona, a Lombardia, i més tard a Scandiano i Reggio Emilia. Com us podeu imaginar, Pasolini va tenir una difícil adaptació a tots aquests canvis, utilitzant el seu temps de lleure per ampliar les seves lectures de poesies i literatura en general. Llegint a Dostoievski, Tolstoi, Shakespeare, Coleridge i Novalis i allunyant-se del seu fervor religiós dels seus primers anys. Va ser a l'escola on estava rebent la seva educació, a la població de Reggio Emilia, on va conèixer el seu primer i veritable amic, Luciano Serra, que posteriorment seria un gran estudiós de la història i costums, educador i poeta. Els dos van estar junts a Bologna, on Pasolini va finalitzar els seus estudis d'educació secundària al Liceo Luigi Galvani. Aquí va cultivar noves passions, entre elles el futbol, i va crear un grup dedicat a discussions literàries. L'any 1939, Pasolini es va graduar i va matricular-se a l'Escola de Literatura de la Universitat de Bologna, descobrint nous temes com la filologia i les figures estètiques de les arts. Després de l'estiu a casar-se, l'any 1941, va publicar la seva primera col·lecció de poemes en furià o friolà, Versi a casar-se. El treball va ser considerat per intel·lectuals i crítics com Gianfranco Contini, Alfonso Gatto o Antonio Rossi. Les seves pintures també van ser ben rebudes, Pasolini va ser director en cap de la revista Il Setaccio, el tamís, però va acabar sent acomiadat per conflictes amb el director, que estava alineat amb el règim feixista. El viatge a Alemanya el va ajudar també a percebre l'estatus provincià de la cultura italiana en aquell moment. Aquestes experiències van enriquir a Pasolini permetent-li conèixer i adquirir nous pensaments sobre la cultura política del feixisme i decantar-se cap a una posició comunista. L'any 1942 la família va refugiar-se a casar-se, considerat un lloc més tranquil per esperar la conclusió de la Segona Guerra Mundial, una decisió molt comú entre les famílies de militars italians. Poques setmanes després de l'armistici del 8 de setembre, Pasolini va ser reclutat, sent presoner de la Wehrmacht alemanya, però va poder fugir vestit de paisà, emprenent el camí cap a casar-se. Aquí es va unir a un grup de joves fanàtics pel llenguatge friulà, que volien donar a casar-se un estatus igual a Udine.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
El mes de maig de 1944 van publicar una revista titulada Estroligut di Catalaia. Tots aquests instruments culturals tenien la voluntat de constatar l'annexió del Friül a altres territoris en situació lingüística similar, amb llengües pròpies minoritàries com ara Occitània, Romania i Catalunya. Mentrestant, casar-se patia els bombardejos aliats i van forçar a enrolar-se per a la República Social Italiana. Pasolini va intentar romandre apartat d'aquests esdeveniments. Ell, la seva mare i altres professors impartien classes a estudiants a les escoles de Pordenone o d'Udine, però la formació educacional era considerada il·legal i va ser suspesa el mes de febrer de 1944, 4 mesos després d'haver-se iniciat. Es diu que Pasolini va tenir la seva primera experiència homosexual amb un dels seus estudiants. Després de la guerra, es va unir al Partit Comunista Italià a Ferrara, on pren part en actes públics i penja els seus propis manifestos polítics juvenils escrits en friulà del seu puny i lletra, i va ser expulsat 2 anys després a causa de la seva oberta homosexualitat. Pasolini també va ser un dels impulsors de la Societat Poètica Antijorutiana per la literatura moderna en friulà i funda, amb altres joves, l'Acadèmia di Lenga Furlana per dignificar l'ús literari del friulà de casar-se.
O zigano dall'aria triste appassionata che fai piangere il tuo violino tra le dita suona ancora come una dolce serenata mentre pallido nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore ad un altro cuore incatena suona solo per me. O violino zigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù sotto un cielo lontano. Se un segreto dolore fa tremar la tua mano, questo tanco d'amor fa tremare il mio cuore, o violino zigano. Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia, nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò. Come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione dilegua. Questo tango è d'amore, ma il mio amore è lontano. Suona, suona per me, pur se piango con te, o violino zigano.
L'any 1947 funda el grup literari Resultive, amb el que contactaria amb Novella Cantaruti, escriptora furiana, i Josep Marquet, escriptor i filòleg furià. Guanya el Premi Angelo per a poesia en friulà i publica fins a 4 llibres de poemes en aquesta llengua. Poesis a casar-se, de 1942, Dove la mia pàtria, de 1949, Tal cur di un frut, de 1953, i La mior joventut, de 1954. Aquest darrer títol aplega la seva obra poètica completa en friulà i inicialment havia de titular-se Fiant d'un mort, però en aquell moment no va trobar editors que estiguessin interessats en la seva publicació. També traduirà a la parla materna poemes d'autors italians, francesos, grecs i llatins, testimoni de la importància que dona la traducció a la llengua pròpia com a factor de normalitat literària i cultural. L'any 1961 va ser l'any en què Pasolini s'inicia com a director cinematogràfic, creant un tipus de segon neorealisme i explorant els aspectes de la vida quotidiana, en un to proper al de la comèdia de l'arte, i on destaca el seu interès per la genuïtat de les llengües i les seves variants dialectals.
Thank you.
Les primeres pel·lícules de Pasolini, Acatone i Mamma Roma, mostren la mirada del director que centra en els personatges marginals, la delinqüència i la pobresa que arrossega Itàlia després de la postguerra. El director estableix un estil narratiu i visual en el qual prevalen el patetisme i la ironia sobre l'humor gruixut i de vegades sòrdid de les seves històries. Amb la seva primera pel·lícula, Acatone, va sorprendre a la crítica per la seva cruesa, la seva contundència i l'enorme talent que demostrava darrere de les càmeres. Acatone és pobre, sí, però també un barrut que viu a costa de la feina de la seva amant, que exerceix com a prostituta. Un revés del destí farà que les coses canviïn i que s'hagi d'enfrontar a la dura realitat per intentar sobreviure per ell mateix. A Mamma Roma, la seva segona producció, Pasolini torna a retratar un dels temes que seran una constant a la seva filmografia, la prostitució. Però és alhora una de les pel·lícules més belles que s'hagin filmat sobre Roma. De clara estètica neorealista, el film va enlairar el cineasta com un dels millors del cinema italià dels anys 60 i va estar nominada al Lleó d'Or del Festival de Venècia.
La Llanterna Màgica, el programa que s'escolta.
Gràcies a l'amistat que l'unia amb el poeta José Agustín Goytisolo, Pasolini va visitar en quatre ocasions Barcelona. L'any 1964, Pasolini va pronunciar una conferència a la Facultat de Medicina i va visitar l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, on va conèixer l'estudiant Enrique Irazoqui, que protagonitzaria El Evangelio según San Mateo. Amb aquesta pel·lícula, Pasolini trenca la seva trajectòria anterior. Recordem que era un reconegut ateu i que l'any 1963 va ser condemnat a 4 mesos de presó per les seves posicions anticlericals mostrades al film Rogopac. Malgrat això, el cineasta no traeix les seves obsessions personals ni les constants del seu cine al presentar el paisatge bíblic en una lectura marxista. Tot i això, el director de l'Osservatore Romano Giovanni Maria Vian qualificaria l'Evangelio segons Sant Mateo com a una de les pel·lícules més belles mai rodades sobre la vida de Jesús. Com va poder un home que no creia en Déu fer una de les obres més belles sobre Jesús? Una possible resposta pot estar en la pròpia personalitat del cineasta, tan eclèctica i polièdrica que sempre buscava l'experimentació i posar-se als seus propis límits.
Thank you.
Pajaritos i pajarracos, producció de 1966, és una de les seves millors obres. Paràbola política i humanística, va immortalitzar a l'entranyable actor còmic Totó en una inoblidable creació i és una pel·lícula on la música és la protagonista. Aquesta pel·lícula suposa el primer acostament de Pasolini a la comèdia, que en alguns moments s'acosta al surrealisme. No només és una de les millors obres del realitzador, sinó que també està considerada com a una de les millors pel·lícules italianes de tots els temps. No en va, va ser nominada a la Palma d'Or en el Festival de Cannes. Val la pena destacar que el famós compositor Ennio Morricone signa la banda sonora del film, on també destaca la seva espectacular fotografia de Mario Bernardo i Tonino Delicoli.
Alfredo Vini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto Davoli Ninetto. Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori, da Femi, Menuzzi a Vittorio Vittori. Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo, Luigi Scaccianoci architetto, Danilo Donati acconciò, Nino Baragli montò e rimontò, Ennio Morricone musicò, Mario Bernardo e Tonino Delicoli fotografo, Fernando Franchi organizzò, Sergio Citti da filosofo aiutò, una piccola troupe per le periferie vagabondò, per campagne e paeselli si scannò, producendo rischio alla sua posizione. Alfredo Vini dirigendo rischio alla reputazione. Pier Paolo Pasolini.
Edipo, el hijo de la fortuna, va ser la primera cinta amb guió aliè. La famosa obra teatral de Sòfocles, portada al cine aquell mateix any, en una versió anglesa de menor repercussió comercial que aquesta, comptava en el seu repartiment amb la meravellosa Silvana Mangano i un dels actors favorits del director, Logan Tersiev. Teorema, estrenada l'any 1968, suposa la consagració internacional de Pasolini, dotant-lo d'un prestigi i una repercussió que no havia tingut fins aquell moment. En aquesta pel·lícula destaquen els treballs de Terence Stamp i Laura Beatty, emmarcats amb dos en una atmosfera que té una barreja entre sòrdida i sensual que va aixecar algunes butllofes en el seu temps. En aquest film, la religió i el surrealisme tornen a ser els protagonistes. La vida d'una convencional família italiana queda alterada el dia que arriba un jove misteriós que farà treure al seu costat menys purità. La pel·lícula va ser qualificada d'immoral per l'Església, però tal i com dit, va suposar la consagració internacional del cineasta. La cinta va obtenir un premi a la millor actriu en el Festival de Venècia per Laura Betty.
Jordi Terradas, La llanterna màgica.
Pocilga va ser una de les seves obres més crues i realistes. D'enorme polèmica en el seu moment, se la va considerar degradant, provocadora i obscena, el que no va evitar que tingués un gran èxit en els cines europeus. En aquest treball, la misèria del carrer d'Itàlia torna a quedar en primer pla, però també és una de les més realistes i sensibles que va realitzar el cineasta. El mateix any, estem al 1969, s'estrenava Medea, amb la diva Maria Callas entre el seu repartiment. Aquesta suposa la seva segona i millor adaptació d'una obra teatral de la Grècia clàssica, aquesta vegada una obra d'Eurípides. Recordem que anteriorment havia adaptat la tragèdia homònima de Sòfocles, Edip. Els anys 70 s'iniciaven amb l'anomenada Trilogia de la vida, integrada per El de Cameron, de 1971, Los cuentos de Canterbury, de 1972, i Las mil y una noches, de 1974. Aquestes produccions van desfilar pels festivals de cine de Cannes, Berlín o Venècia amb un gran èxit tant per part de la crítica com a nivell comercial i van definir la deriva de Pasolini cap a propostes més lliures i menys narcisistes.
Thank you.
La carrera del cineasta es trunca quan l'any 1975 s'estrena a les sales de cinema una pel·lícula que convulsa a tota la societat italiana i fa que l'autor sigui objecte de multitud d'amenaces de mort i pressions fins i tot polítiques, Saló o Los 120 días de Sodoma. Aquesta possiblement sigui la seva pel·lícula més coneguda, però també la més polèmica, la més controvertida, la més sòrdida i, sens dubte, la més difícil de veure. Amb els anys s'ha convertit en una producció de culte i per això és impossible no mencionar-la en un programa com el d'avui, on recordem a Pasolini, encara que no sigui apta per als ulls més sensibles. La pel·lícula mostra obertament l'homosexualitat i té una càrrega enorme d'erotisme, fins al punt de ser gairebé pornogràfica. Tot i això, en cap moment resulta excitant. El que es mostra a l'espectador és tan grotesc que resulta impossible sentir ni un instant de plaer. La meravellosa banda sonora d'Ennio Morricone ens recorda que encara queda un bri d'esperança, encara que a la pel·lícula també apareixen grans peces com la que escoltarem a continuació, obra de Calof. Després de l'estrena de la seva última pel·lícula i en circumstàncies encara no del tot aclarides, Pasolini va morir assassinat. Pierpaolo Pasolini va ser un geni amb una capacitat de treball fascinant. Va dirigir una vintena de treballs cinematogràfics, va publicar una trentena de llibres, va escriure centenars d'articles i, tot i això, va tenir temps de fer vida de carrer quan arribava la nit. Era un enamorat del furor de viure, un amant del risc, un mestre de la provocació i tenia el poder de generar astorament. En conclusió, les vides, les obres i les morts de Pierpaolo Pasolini són la constatació que va feinejar, viure, estimar i morir desesperadament. I aquesta plenitud salvatge és la costa amb mil i unes renaixences perpètues. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Sense fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, la 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 la.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.